dels consumidors s'ha acabat.
Lo hemos hecho en el ámbito del juego online, lo hemos hecho en el ámbito del comercio electrónico con las falsas rebajas, lo hemos hecho en el ámbito de las plataformas de pisos turísticos, lo hemos hecho con las aerolíneas low cost y también lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados.
Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 21 de maig, i coincidint amb el Dia Europeu de la Xarxa 2000, avui volem parlar d'aquesta figura de protecció dels ecosistemes, concretament dels ecosistemes de les pitiuses, i per això tindrem a diferents veus expertes al programa que ens donarà més detalls i ens explicarà exactament què són aquests espais que estan inclosos en aquesta Xarxa 2000. Parlarem amb Francisco Sobrado, que és el cap de l'àrea marina del GenGob, també amb Ivan Ramos, el cap de Servei de Planificació del Medi Natural del Govern, i completarem el programa parlant de la feina que han fet els fotògrafs Sebastián Candela i Rafa Domínguez precisament a un dels espais que estan inclosos a la xarxa Natura 2000 a Eivissa. Em refereixo al Parc Natural de Ses Salines, una feina que han recollit al seu llibre més recent i del que parlarem abastament avui aquí al programa. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Avui sortirem una mica de l'estudi, metafòricament.
Metafòricament, sí.
Metafòricament. Tenim en Pablo Morganti, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:06, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. El que sí que no podem deixar de fer és repassar l'actualitat del dia i començant parlant de l'aparició ahir de dos cadàvers a la costa de Formentera. Tot apunta que en els dos casos es tracta de joves migrants que volien arribar a les nostres costes des d'Algèria. La Guàrdia Civil investiga els fets.
Sí, el primer cos d'una dona jove que estava en avançat estat de descomposició el van trobar uns pescadors recreatius a una milla de la costa de Punta Gavina. El segon cos és el d'un jove d'origen magrebí que va aparèixer a última hora del matí a la zona de Sestufador, on hores abans havien arribat dues embarcacions de migrants amb 31 persones a bord. Com deien, tot apunta que en els dos casos es tractaria de joves migrants que volien arribar a les nostres costes des d'Algèria. La Guàrdia Civil està a l'espera que se'ls practiquin les autòpsies per aclarir les causes de les morts.
Idò, estarem pendents, evidentment, d'aquesta investigació, lamentable troballa, i seguim parlant de migració, Nieves, perquè aquest matí ha arribat una nova embarcació a Formentera.
Sí, ha set a les 9:30 del matí, quan han set localitzades 30 persones d'origen subsaharià en la línia de costa, a la zona d'Escupina, segons ha informat l'alegació del govern.
I ara canviem totalment d'assumpte i parlem dels veïns de Can Bonet que clamen contra les conseqüències que han de patir amb les festes d'un establiment situat en aquest barri de Sant Antoni. És el 528, sinònim pels residents de saturació de vehicles, crits, baralles i residus diversos.
Sí, aquest dimecres una festa que havia de perllongar-se durant 14 hores, des de les 4 de la tarda fins a les 6 de la matinada, ha causat nombrosos problemes. Quan encara era de dia, vigilants de seguretat privada organitzaven el trànsit i tallaven el carrer, una situació que ha generat embussos i situacions tenses entre vigilants i residents. Els veïns es queixen que d'allà de nit els problemes s'agreugen amb música, crits i baralles que no permeten el descans, i de matí es troben residus a la via pública, llaunes, orina o fins i tot restes de droga abandonades. Ho expliquen Javier Vicedo, resident d'aquest barri, i María José Torres, presidenta de l'Associació de Veïns de Can Bonet.
A la 11:30 hace un terremoto de gente para abajo, de coche, de autobuses a una velocidad que alucina, ¿sabes? Coches para arriba, coches para abajo, lo que te decía, tema de droga, me paro en la calle, me meto droga, me meo aquí en la puerta del parking, me meo en la pared de mi casa, meo en todos los lados, tiro botellas para acá, tiro cristales, rizas, gritos...
Coses que havíem reivindicat ja davant l'Ajuntament, com era que el tràfic està controlat per una empresa privada, que és l'empresa de la propietat que fa la festa, i que en principi s'havien solventat l'any passat, enguany tornem a repetir els mateixos problemes.
Déu-n'hi-do. Continuem ara, Nieves, parlant d'infraestructures, perquè l'autoritat portuària de les Balears ha tret a concurs la concessió de les antigues instal·lacions del Club Nàutic d'Eivissa per un període que no podrà superar els 25 anys. L'adjudicatària haurà de pagar un mínim de 330.000 euros anuals de taxa d'ocupació i s'estima que hauria d'invertir uns 20 milions d'euros tant per condicionar els edificis com per reordenar els amarraments interiors.
Sí, per aconseguir gestionar aquest espai de 33.000 metres quadrats dins el port, 25.000 de mirall d'aigües i 7.800 d'espai a terra, es valorarà l'oferta amb les tarifes d'amarrament més baixes i la promoció de l'esport nàutic aportarà 6 punts dels 100 que es poden obtenir de valoració. En la proposta d'amarrament se n'han de destinar un mínim de 45 a embarcacions de 6 metres d'eslora. Com a màxim hi pot haver un 20% de places per embarcacions de més de 12 metres amb una eslora màxima de 20. Les entitats interessades hauran d'acreditar un patrimoni mínim de 3.300.000 euros i tenen 90 dies per presentar la seva oferta.
I acabam avui parlant de sanitat perquè avui és el quart dia d'aquesta nova setmana de vaga de metges i coincideix amb concentracions a les portes de l'Hospital de Can Misses a Eivissa.
Fins ahir les dades provisionals d'activitats suspeses són 34 operacions programades i més de 250 consultes i proves diagnòstiques. Pel que fa a l'atenció primària, hi ha gairebé 1.100 consultes que també s'han ajornat. El col·lectiu de metges reconeix cert desgast per un conflicte laboral que s'allarga, però avisa que no pensa afluixar. Segons el sindicat mèdic a les Illes, la vaga ha tingut més incidència en àrees hospitalàries com anestèsia, on 8 de cada 10 professionals s'han sumat a l'aturada. En canvi, a l'atenció primària el seguiment s'ha situat entorn del 50%. Els facultatius, recordem, reclamen un estatut propi en condicions específiques diferenciades de la resta de professionals sanitaris.
I Don Nieves, ho deixem aquí pel que fa a la repassada de l'actualitat, però ara en uns minutets t'escoltem de nou, eh?
Fins després.
Fins ara. Són les 12:11 i avui, com us dèiem, volem sortir una mica de l'estudi, però serà metafòricament. Avui volem parlar i molt de medi ambient. I com us dèiem, avui volem posar aquest Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000 al centre del programa d'avui. I per començar, avui volem parlar amb en Xisco Sobrado, que és llicenciat en Ciències Marines i també el responsable de l'àrea marina del GEMGOP. I avui tenim el plaer de poder parlar amb ell en primer lloc. Molt bon dia, Xisco.
Molt bon dia i moltes gràcies per l'invitació.
Per començar, per explicar-li a la gent que ara ens està escoltant, què és exactament la xarxa Natura 2000?
Pues la xarxa Natura 2000 és una xarxa d'espais naturals protegits que poden ser tant marins com terrestres i estan articulats mitjançant la Unió Europea, no? Podríem dir que la xarxa d'espais protegits més gran del món i diguem que tenen una estructura similar a tota la Unió Europea, no? I bàsicament el que protegim són hàbitats sensibles, com podrien ser praderies de posidònia oceànica o espècies d'importància comunitària, com podria ser el dofí murà o la tortuga babau.
Uh-huh. És l'espai protegit més gran del...
O sigui, la xarxa d'espais protegits més grans del món, perquè tenim espais protegits de la xarxa Natura 2000 per tots els països de la Unió Europea.
Exacte.
I si sumem totes aquestes hectàrees d'espais protegits, pues al final tenim la xarxa més d'espais protegits més gran del món.
Déu-n'hi-do, és un punt del que està orgullosos. Ara en parlarem amb més detall, però per què és tan important aquestes àrees de protecció en uns espais tan vulnerables com són les Illes Pitiüses, no? Quins espais marins o terrestres en formen part aquí a casa?
Mira, aquí a Pitiüses, diguem que serien els illots de Ponent, no? Uh-huh. O per tot el seu hàbitat de coralille, no? I també per la importància de la nidificació de diferents aus marines. També la zona de Tagomago i la costa nord d'Eivissa, els Amunts, i pràcticament tota Formentera està envoltada d'espai xarxa Natura 2000 també.
Exacte, pràcticament tota l'illa de Formentera i aquests punts de l'illa d'Eivissa que comentàvem que són tan, tan i tan importants. Quan parlem de protegir aquests espais, Xisco, de què els hem de protegir exactament avui dia? Perquè, clar, tenim aquesta acció de l'home, la contaminació, els fondejos, no? També el canvi climàtic. Exactament quines són les principals amenaces d'aquests espais?
Són múltiples amenaces, no? Òbviament, quan es va crear aquesta xarxa europea d'espais protegits, no? El que es volia és conservar aquests hàbitats i espècies i, òbviament, de la interacció humana i de les pressions humanes, no? Pues, òbviament, el fondeig d'embarcacions és una amenaça molt important per les praderies de Posidònia oceànica, però també la construcció costanera és una, diguem, amenaça important per el tema de la nidificació d'aus marines, també el tràfic marítim és una amenaça per cetacis i també per les aus marines degut al renou, no? I que tenim amenaces múltiples que, diguem que amb aquests espais marins protegits o també terrestres, miren de mitigar i minvar, no?
I ara que parlàvem, Xisco, d'aquests espais que estan protegits, a nivell europeu, que són espais molt vulnerables en tots els casos, perquè per això estan protegits i tenen aquesta especial protecció dins d'aquesta xarxa, la vigilància que es fa d'aquests espais, per exemple, dels fondejos, que ara parlàvem de la Posidònia, no? En aquest cas, o per exemple aquest episodi que vam tenir aquest cap de setmana a Formentera amb aquesta macrofesta d'uns 30 vaixells, això realment, pel fet de fer-se en un espai que està protegit, no s'hauria de fer una vigilància més exhaustiva, que les sancions fossin molt més exemplaritzants? Perquè no sé si he llegit que per l'organitzador d'aquesta festa s'havia imposat una multa de 4.000 euros, que realment em sembla ridícul comparat amb la magnitud de la cosa, no? I parlem només d'un cas que tenim ara molt proper, però, en fi, n'hi ha moltíssims.
Sí, efectivament, tenim una xarxa d'espais protegits marins i terrestres molt àmplia a Pitiuses, però tenim una mancança de vigilància, no? I encara que en els darrers anys s'ha avançat en la vigilància, també hem vist com les pressions humanes han augmentat i han aparegut noves formes d'interacció amb el medi ambient que no contemplaven, no? Com aquesta festa multitudinària d'embarcacions. Per tant, és veritat que es necessita millorar la vigilància, es necessita tramitar les sancions amb més agilitat administrativa i incrementar aquestes sancions, no? Jo crec que 4.000 euros és molt poc, no? Tenint en compte la magnitud de l'impacte, també a nivell, pues, tot el renou, soroll que genera, i no sé si queda Formentera, m'imagino que també hagués espai marí protegit de la xarxa Natura 2000, i per tant, sí, la vigilància és un aspecte que es necessita millorar, òbviament.
Des del GenGob, Xisco, quines situacions detectau més sovint durant, sobretot m'imagino durant la temporada turística, però al llarg de l'any, no? Que ara hem posat l'exemple dels fondejos il·legals d'aquesta festa, però que hi ha conductes que encara es repeteixen any a any, tot i que estem a l'any 2026.
Lo que detectem en general és que tenim una pressió humana a Pitiuses molt, molt elevada, no? I, per tant, és molt difícil gestionar això si no posem límits, no? Per tant, el que proposem ara o des de fa un temps és la necessitat d'imposar límits al creixement i al desenvolupament turístic perquè tenim recursos limitats, no? L'aigua, per exemple, és un dels recursos limitants que tenim, no? I, bueno, veiem any rere any com tenim encara fondejos damunt praderies de Posidònia oceànica, no? L'increment del tràfic marítim en els freus és obvi any rere any, no? Veiem que hi ha una quantitat d'embarcacions que supera la nostra capacitat de càrrega, no? Les depuradores van saturades ja al límit, no? També l'altre tema que ens preocupa molt és perquè és veritat que tenim depuradores que funcionen al límit, però moltes d'aquestes embarcacions que visiten les nostres costes, al final totes les aigües residuals també l'aboquen a les nostres aigües, no? Mm. O lo qual és un impacte afegit, no? Per tant, tenim una situació que tenim un ecosistema, diguem, amb més pressió humana de la que pot suportar i, per tant, és necessari anar cap a una planificació i una reducció i un decreixement dels límits que tenim, no?
Mira, hem parlat ara, hem posat ja damunt la taula aquest decreixement, el posar límits. Trobes que és compatible la protecció del medi ambient, establir aquests límits necessaris amb el manteniment de la indústria turística? Són compatibles aquestes dos vessants de la nostra realitat?
Sí que en un principi pots veure que és algo com incompatible, però si tenim una mirada a mitjà termini, veiem que és, no és que no sigui incompatible, és que és necessari i és que és imprescindible, no? Perquè si no tenim un medi ambient en bon estat de conservació, serà molt difícil que puguem desenvolupar activitats econòmiques, precisament del turisme, que necessite un ambient en bon estat de conservació, no? Per tant, veiem bé que no és una disjuntiva entre un medi ambient i una activitat econòmica, el que veiem és que és necessari que tinguem una activitat econòmica que per poder desenvolupar-se necessita adaptar-se al límit que el propi medi ambient de les illes de Eivissa i Formentera pues, posa, no?
I trobes que aquesta gent ara està més conscienciada que fa uns anys o encara queda molta feina pedagògica per fer? Perquè, sincerament, entrar a la secció de comentaris d'aquesta notícia de la macrofesta del iot és realment desesperançador. O sigui, crec que encara cal molta feina.
Hi ha molta feina, però jo crec que l'important és que el debat ja està a la societat, està als mitjans de comunicació, ja s'està parlant de posar els límits, però és veritat que a nivell polític cap partit polític vol abordar aquesta situació, no? Però el primer pas és que aquest debat ja estigui a la societat, que fa uns anys no estava, i jo crec que tots som conscients de que necessitem posar límits al creixement.
I ets optimista pel que fa al futur? A nivell personal, ara et demano una opinió, no com a científic, sinó a nivell personal. Ets optimista de cara al futur?
A veure, el futur és complicat perquè no estem realitzant les accions que necessitaríem fer a nivell d'illa i a nivell de societat en general, no? Però sempre tenim temps d'actuar, no? És millor actuar ara que no dintre de 5 anys i és millor actuar dintre de 5 anys que no dintre de 10. Sí que sempre tenim temps d'actuar, però òbviament la ventana d'oportunitat d'actuar pues, se va escurçant, no? Però en aquest sentit, no hi ha que tirar la tovallola, sinó que hem d'intentar que s'actuï abans millor.
I doncs quedarem amb aquest missatge. Xisco Sobrado, responsable de l'àrea marina del GenCom, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres i fins aviat.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més aspectes d'aquest Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000 aquí a IB3 Ràdio, però serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és participació.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrer.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tut.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. I avui continuem posant el focus en la xarxa Natura 2000. I a aquesta hora volem centrar-nos en la gestió d'aquests espais protegits. I per parlar de quina és la feina que es fa en aquests diferents indrets de les Pitiüses, a aquesta hora podem parlar amb Ivan Ramos, que és el cap de Servei de Planificació al Medi Natural de la Conselleria de Medi Natural del Govern de les Illes Balears. Molt bon dia.
Bon dia.
Per anar en aquesta vessant més divulgativa, quan parlem de la xarxa Natura 2000, quin podríem dir que és l'objectiu real d'aquesta figura de protecció?
Bé, la xarxa Natura 2000 és una xarxa creada per la Unió Europea i se fa en base a dues directives, que són les normes de major rang de la Unió Europea. Una és la directiva Hàbitats, que protegeix hàbitats i algunes espècies, i després hi ha la directiva Aus, que protegeix especialment les aus. I en funció d'aquestes directives s'han de designar uns espais protegits, que serien els llocs d'importància comunitària, derivats de la directiva Hàbitats, i després les zones d'especial protecció de les aus, que seria en la directiva Aus.
De vegades, quan parlem d'espais de protecció, que és evident, a més, tractant-se del màxim rang de protecció de la Unió Europea, hi ha molta gent que pot tenir la percepció de que protegir és prohibir. En aquests casos, creu que encara fa falta molta pedagogia sobre què és realment aquesta xarxa Natura 2000?
Sí, evidentment, bueno, hi ha algunes accions que evidentment no és possible desenvolupar dins un espai d'aquesta qualitat ambiental, diguéssim, no? Però s'ha d'entendre que és un espai que el que propugna és el manteniment de les activitats que se fan habitualment en aquests espais, mantenir el sector primari, per exemple, agricultura, pesca, les activitats que se puguin fer, que siguin compatibles sempre amb el manteniment dels hàbitats i les espècies.
Exacte. Ara parlarem, Ido, de si és possible mantenir i conjugar, no?, la vida moderna, la indústria turística amb la protecció dels hàbitats, però les Balears i concretament Eivissa i Formentera tenen un percentatge molt important del territori dins la xarxa Natura 2000. Quin pes tenen actualment les Pitiüses dins aquesta xarxa aquí a les illes?
Tenen un pes molt important, o sigui, seria aproximadament la quarta part de tots els espais de la xarxa Natura 2000 que hi ha a Balears corresponen a Pitiüses, unes 40.000 hectàrees, en principi, diguéssim, de lo que és àmbit autonòmic. Després, a part, a les aigües exteriors també hi ha zones protegides per l'Estat, que serien les àrees marines de Llevant, de Ponent i dels Freus, diguéssim, no? Lo qual, la superfície global és molt important.
40.000 hectàrees, eh? I molt sovint aquí a la ràdio hem parlat de declarar espais protegits, però no parlem tan sovint de com es gestionen aquests espais una vegada es determina el seu alt grau de protecció, no? Què implica realment gestionar un espai Natura 2000 des del punt de vista més tècnic, que tu ens pots explicar perfectament, i amb quina periodicitat es fa una vigilància activa d'aquests espais? No sé si és una vigilància anual, trimestral, semestral, explica'ns una mica.
Sí, mira, l'eina que ens proporciona la normativa europea són els plans de gestió, és a dir, quan tu designes uns espais de la xarxa Natura 2000, que com hem dit poden ser LIC o poden ser FEPA, per ser LICs tu les has de designar com a zones d'especial conservació. Quan tu les declares d'aquesta manera, zones d'especial conservació, tot això s'ha de comunicar a la Unió Europea, has d'elaborar un pla de gestió específic per aquest espai, no? De vegades és un espai o és un conjunt d'espais que tenen característiques semblants, no? Però en aquest pla de gestió tu te compromets fas una valoració de l'estat ambiental, quins són les coses importants a conservar, quines actuacions, quines mesures has d'implementar per intentar mantenir o fins i tot millorar l'estat de conservació d'aquests espais, no? És a dir, el pla de gestió seria l'eina fonamental per poder executar aquestes actuacions.
El pla de gestió.
Exacte.
I ampliar la xarxa és fàcil? Es preveu a curt termini, a mitjà termini, o cada quan es pot plantejar incloure més espais?
Això se va fent periòdicament en funció en funció de les necessitats que nosaltres determinem, d'espais que tenen uns valors i sobretot uns valors que potser puguin estar amenaçats. No? En aquest cas nosaltres intervenim i fem aquestes propostes. Aquesta proposta és una tramitació llarga, intentem que sigui amb el màxim de transparència, intentem involucrar la població civil, ONGs locals, etc., de tal manera que sigui tot un procés participatiu, que la gent in situ, que detecta, que és conscient dels problemes que existeixen, que ens puguin comunicar i nosaltres integrar-los dins el pla de gestió.
Mm-hmm. I ha comentat ara en Ivan Ros, que recordem, és el cap de Servei de Planificació en el Medi Natural, a la conselleria d'aquest departament en el govern de les Illes Balears. Has dit que és una tramitació llarga i que també s'intenta que la societat civil hi participi. Més o menys des de que es fa una proposta fins que es pot arribar a aprovar aquesta inclusió a la xarxa Natura 2000, quant de temps pot arribar a passar?
Pot arribar a passar un any i mig o fins i tot 2 anys. Tots els processos d'elaboració del material, d'exposició pública, tenen uns terminis determinats, hi ha uns temps d'al·legacions, un temps d'incorporar aquestes recomanacions o aquests suggeriments que ens facin dins el text. Finalment, tot ha d'aparèixer publicat, ja vos dic, en el portal de transparència, en el butlletí oficial. Per tant, és un procés farragós, però que intentem que pugui ser accessible a tothom i que tothom pugui dir la seva, no?
Exacte, sí, ja se sap, no?, que de vegades els temps de l'administració són llargs, però al cap i a la fi veig que és un procés bastant dinàmic. I comentàvem abans si es fa compatible, no?, i a més, especialment aquí a totes les Balears, però com estàvem avui aquí al dia Eivissa i Formentera, precisament a les Pitiüses, per ser un territori d'un marcat caràcter estacional, i també pes que té indubtablement indústria turística, es fa especialment complicat o té alguna particularitat especial gestionar aquests espais aquí a les Pitiüses?
Bé, els Pitiüses evidentment tenen una temporalitat molt, molt acusada, no? Això fa que a certes èpoques de l'any pues, hi hagi una major densitat de persones i, evidentment, quan major concentració de persones hi ha, més impactes hi ha, no? Sabem zones concretes que tenen molt de problemes, per exemple, la zona dels Freus, la zona del Parc Natural de les Salines, la zona d'Illeta, la Formentera, aquestes zones, tots són conscients del que passa en l'estiu, no? Hi ha un col·lapse a tots els nivells, hi ha un problema circulatori de trànsit importants, generació de residus, contaminació acústica, etc. No? O sigui que aquests serien un dels punts, diguéssim, crítics a nivell de Pitiüses, no?
Que tenim aquí a les Pitiüses. Mira, m'agrada que hagi fet menció particularment en el Parc Natural de les Salines, perquè just ara tindrem a dos fotògrafs d'aus que treballen precisament en aquesta zona.
Sí.
I clar, deu ser un repte, evidentment, compaginar aquest alt volum de passatgers, per exemple, a la zona dels Freus o a les Salines, tenint l'aeroport al costat, o Illetes, amb la quantitat de gent que hi va, sobretot durant l'estiu.
Sí.
I valtros, des del govern, quines són les principals eines que teniu per gestionar i conservar, clar, també aquests espais aquí a Eivissa i Formentera?
Bé, bàsicament tenim el que hem comentat, el pla de gestió, no?, que inclou aquestes mesures. És un compromís que adquirim nosaltres com a administració de poder executar aquestes mesures. Aquestes mesures disposem d'uns indicadors, diguéssim, i nosaltres fem un seguiment d'aquestes mesures amb aquests indicadors que ens indiquen si realment s'està implementant de manera adequada aquest pla de gestió, si aquestes mesures estan funcionant o no estan funcionant, i en cas de que no funcionin, nosaltres ho detectam i prenem les mesures necessàries per revertir aquesta situació negativa.
Per tant, també teniu eines de control, de vigilància, que de vegades és com una mica el que trobam a faltar aquí, no? Que no hi ha com prou agents per vigilar, no? Per fer aquesta labor de fiscalització de que realment i efectivament aquests espais es trobin protegits, no?
Efectivament. I a part, tenim la circumstància que el plan de gestió no és una, diguéssim, estructura o és una norma estàtica, sinó que se va revisant periòdicament. És a dir, si passats 6 anys, que és el termini habitual, nosaltres detectem que hi ha una sèrie de problemes i també en les aportacions que ens fa la gent, nosaltres podem modificar aquest pla de gestió, actualitzar-lo a la situació vigent en aquell moment, no?
Mm. No sé si precisament el Parc Natural de Ses Salines, i segur que llavors parlarem molt amb en Sebastián Candel, amb en Rafa Domínguez, és un punt que preocupa especialment perquè és un parc natural que es troba molt, molt prop d'un aeroport, d'una platja, que també hi va moltíssima gent amb aquestes esteses elèctriques també encara per soterrar o per eliminar, no? Si el Parc Natural de Ses Salines realment, per el fet de ser un parc natural, un espai protegit, inclús a la xarxa 2000, és realment un rar avís.
Sí, és, possiblement sigui un dels reptes més importants que hi ha en la xarxa Natura 2000 a nivell de Balears. El fet, per exemple, que hi hagi tal quantitat d'accessos diferents de gent en el parc, que no és com un espai que potser tingui una porta d'entrada, tothom ha de passar per allà i ho tenim controlat, no? En aquest cas no passa, no? En la qual és molt difícil saber exactament fins i tot quina quantitat de gent fa un ús del parc natural, no? Per tant, si fins i tot no sabem el número de persones que estan anant, pues, difícilment poden gestionar d'una manera adequada, no? S'estan mirant ara, per exemple, de posar una sèrie de sensors, de comptadors, entre cometes, de visitants, punts estratègics que ens puguin donar una orientació, no? Maldament sigui estadística, no? Però d'aquesta manera nosaltres podem saber per quin lloc la gent accedeix en el parc, i per tant, i a on se dirigeixen, i d'aquesta manera pues, poder avaluar també quins serien potser els factors ambientals més impactats per aquesta densitat de gent.
La coordinació amb altres administracions competents imagino que és essencial, no? Ara mateix la comunicació i la feina entre administracions locals, insulars, estatals i europees és fluida?
Sí, ho és, i realment és una condició imprescindible, si no seria impossible poder implementar el plan de gestió. Per a nosaltres, evidentment, en l'administració autonòmica, insular, per exemple, amb agricultura, pesca, són administracions que tenen molta força, que fins i tot implementen algunes accions que surten al plan de gestió, no les podrien fer sense ells. Per tant, sí, poden dir que no només que la relació és fluida, sinó que és imprescindible.
I a nivell europeu, cada vegada hi ha objectius en matèria de biodiversitat que són més exigents. Aquí a Eivissa i Formentera estan preparats per adoptar i per fer front en aquests nous reptes, en aquests nous estàndards?
Sí, bueno, evidentment han de continuar fent feina. La situació està canviant, com dins les pressions són molt nombroses, però jo crec que sí, que és un repte que l'hem d'enfrontar amb optimisme i amb ganes de superar les dificultats que ens van apareguent en el camí, no? Però jo, per exemple, un dels temes que és important és el canvi climàtic. És aquí i això és innegable i ens hem de preparar, i això té unes conseqüències molt, molt importants en el medi ambient, no? Per tant, hem de veure com, si no podem evitar, que és difícil, el manco poder-nos adaptar i que el medi natural estigui preparat per adaptar-se i per sofrir els menys danys possibles.
Clar, canvi climàtic, un mercat turístic que també pareix difícil de revertir, es parla moltíssim de limitació, fins i tot de vegades es posa damunt la taula la paraula de creixement. No sé si a curt termini això serà possible, però li volia demanar, i ja per concloure aquesta entrevista, que sé que avui té un dia ben enfeinat, quina importància té conservar aquests espais, no només des del punt de vista ambiental, que evidentment és la màxima prioritat, sinó també per garantir un futur econòmic i social aquí a Ses Pitiüses.
Evidentment, nosaltres som conscients, plenament conscients de l'importància que té el sector turístic a Balears i també, evidentment, a Pitiüses, no? Per tant, l'objectiu ha de ser poder mantenir un estatus turístic d'un emplaçament atractiu amb un sosteniment del que són tots els recursos naturals. És complicat, però és la línia en què hem d'anar. De creixement és una paraula ambiciosa, difícil d'aplicar en un model que tenim de consum sempre creixent, no? Però bé, ja vos dic, és una feina important i nosaltres hem d'intentar funcionar d'aquesta manera.
Ivan Ramos, cap de Servei de Planificació al Medi Natural a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, moltíssimes gràcies i fins molt
a
aviat.
A vosaltres. Vinga, adéu.
Nosaltres ara seguim i, com us deia, un anem cap a Ses Salines.
I doncs sí, continuem i ho fem endinsant-nos en un d'aquests espais naturals protegits que formen part de la xarxa Natura 2000, com són Ses Salines d'Eivissa i Formentera. La xarxa Natura 2000 reconeix aquest espai com a zona d'especial conservació, com a lloc d'importància comunitària i com a zona d'especial protecció per a les aus. I és precisament en les aus en les que volem posar el focus avui, concretament en les aus que trobam al Parc Natural de Ses Salines. I per això tenim aquí amb nosaltres el fotògraf professional Rafa Domínguez i el periodista i fotògraf aficionat Sebas Candela. Molt bon dia.
Molt bon dia.
En Rafa Domínguez i en Sebas Candela van publicar fa un any i mig, crec, aproximadament, un passeig per Ses Salines, un llibre de fotografies, la majoria d'aus, que, segons diu la ressenya de l'obra, són el resultat de diversos anys de pacient i contínua observació i que sorgeixen d'una sincera fascinació per Ses Salines i pel seu parc natural. Per començar, volia preguntar-vos d'on ve aquesta fascinació vostra pel parc natural de Ses Salines. Sebas?
Jo, quan me vaig jubilar des diari Eivissa, vaig començar, me van regalar els meus companys un curs de fotografia i vaig començar a passejar per Ses Salines, per Parc Natural, i vaig començar fent fotos de sargantanes. Uh-huh. I llavors, a partir de Ses Sargantanes, vaig aficionar-me més a ses aus i amb en Rafa, doncs, és el que em va ensenyar uns a fer fotos i altres a aprendre a mirar les aus i fotografiar-les.
I tu, Rafa, d'on ve la teva fascinació?
Jo em sembla que la fascinació per les salines l'he tingut sempre, perquè tinc record de passejar per Sal Rosa quan era un circuit de bicicross o de motocross, pràcticament, i de passejar per... Però tenia, diguem que, passió per a l'espai i quizá no tant per les aus, senzillament per desconeixement. Sempre m'havien cridat molt l'atenció, però no. Diguem que no tenia el foc oposat, era més una qüestió paisatgística i de... Però quan encara feia feina, perquè ara també estic jubilat, quan encara feia feina, sempre que tenia un temps lliure, m'escapava a Ses Salines a observar, a fer observació ornitològica de les aus que es movien per allí. I realment, quan em vaig jubilar del tot, va ser quan vaig entrar allà a sac, pràcticament a diari, a anar a Salines a observar. I la veritat és que estant tan fascinat a dia d'avui com estava quan hi vaig començar, d'una manera habitual.
I deies que passejaves per allà, suposo que en Sebas també coneixia l'espai per anar a passejar. Com canvia el vostre coneixement d'aquest espai quan us apropau a una càmera de fotos?
Bueno, quan tens una càmera de fotos en condicions, vull dir, és com si duguessis uns prismàtics, pràcticament. Llavors canvia la percepció, perquè si tu mires sense possibilitats de veure, escotrinyat, no sé com se diria en castellà, en bevisanc, el paisatge d'una manera pràcticament microscòpica, descobreixes que hi ha coses que no veus a simple vista. I és una manera fascinant de... Ostres, mira, allí hi ha una cangrejera, allí hi ha un... Bueno, tot el tipus d'aus que pots observar allí, que són moltes més de les que un pensa en un principi.
I suposo que al principi no estava al vostre cap la idea de fer un llibre quan vau començar a fer aquestes fotos d'aus.
No, ni de lluny.
I d'aquest treball han sorgit 200 pàgines amb més de 240 fotografies on les aus són les principals protagonistes. Clar, veiem les imatges i sembla molt fàcil capturar aquests moments.
Bueno, és qüestió de temps. El secret és la paciència i invertir molt de temps Jo crec que aquí està la clau, tenir paciència i tenir temps.
Hi ha molts amics que també es dediquen a fer fotos, no? Estamos en l'àmbit, i realment hi ha un tant per cent molt elevat de la gent que me diu, jo mira, veurà, si jo no tinc paciència per aquesta qüestió. És fascinant, però el 50% és dur, perquè pots tornar a casa, havent passat 4 hores consecutives sense haver vist absolutament res. Vull dir, no és que no has vist res, en realitat. És que no has vist res, que no tingues ja hiperfotografiat. Vull dir, per mi és terapèutic, per mi és fantàstic. Estar en silenci, disfrutar del paisatge, disfrutar de la llum, disfrutar del soroll de
les zones. Llavors, la quantitat de fotos que tiram, que no serveixen.
Sí, no.
El 90, o millor, 95% de les fotos.
Jo diria un 99%.
O un 99% de les fotos no les tiram, no valen.
Clar, perquè a més és molt polit, dius, ah, mira, però clar, darrere hi ha això, molt de temps, també suposo que coneix el comportament, en aquest cas de les aus, per exemple,
sí.
Perquè clar, vull dir, capturar és un moment, però és un ésser viu en moviment, a més.
A veure, en un principi semblarà una mica estrany, però en un principi comences com si fos, hòsties, no tenia aquest Pokémon, no?
Sí.
Em faltava que aquesta au, i passat un temps he pogut observar que al final, quan comencen a conèixer els comportaments d'una manera més científica, diguem, sense ser-ho, observes d'una altra manera, no? Vull dir, no estàs tan pendent de si agafes un nou o... Sí, ho mires amb un carinyo, amb una estimació completament diferent, no? I t'acostumes a disfrutar sense expectatives. En realitat, al final acaba sent una joia estar en aquest espai, estar en aquests espais, perquè n'hi ha... A Eivissa disfrutem de molts de llocs que es poden disfrutar en aquest sentit.
I què heu trobat a les salines? Quines aus podem veure allà? Quines vos han sorprès? Quines esperàveu veure i no heu vist? O al revés?
Pues, parlant de 150 espècies, pots pensar que n'hi ha moltes que no esperàvem veure.
O que també s'han vist una vegada.
Que només sí, igual en el còmputo de 7 anys igual han vist... Un segons, una au determinada, com pot ser una limotxa, una miloca, que sí a Menorca, per exemple, però que aquí els que han pogut veure estava de migració.
Uh-huh.
Han vist cigonyes, han vist cigonyes que no... Bueno, a la península pots fartar tant de veure, però aquí no.
Grulles, hem vist
sí,
alguna
grulla. Grues, també de pas i en migració. Hi ha tants de passeriformes, tants de pardalets petits que de sobte et trobes un pico gordo, un bec dur, es diu en vivissant, com en català, que no t'esperes i que realment, si, quan ja tens un cert coneixement, pues valores moltíssim aquest avistament, no? Aquesta cita, diuen els ornitòlegs professionals, aquesta cita és molt interessant. I també he de dir que hi ha bastanta gent que es dedica a fer fotos que fa pajareo a Eivissa, i que amb les dades d'aquests aficionats, en els que m'inclueix, també aquestes dades van a una base de dades on se modifiquen els paràmetres a poc a poc, a mesura que se'n van ment aquestes aus, es modifiquen els paràmetres d'any en any perquè canvien les dades que es tenien fins ara, no? Llavors es veu com una banda on no eren, diguem, residents, ara són residents nidificants perquè hi ha més dades, hi ha més avistaments i, per tant, es poden canviar una mica els paràmetres d'aus que abans es pensaven que eren migrants o de pas o hivernants i ara, bueno, van canviant aquestes qüestions.
Això també suposo que ajuda després per la preservació, no? Per conèixer el que tenim i per intentar preservar.
Clar. Clar.
Per valorat el que tenim.
Sí, per posar en valor. Pensa que, bueno, Balears, ja hi ha un 50% de territori que està protegit per aquesta biodiversitat, no? En la xarxa 2000. I pensa que Espanya és una de les, d'Europa, és la que té més espais d'aquesta Red 2000, d'aquesta protecció especial, en la que conviu una mica l'activitat econòmica, turística, humana, en la biodiversitat, però amb un cert grau de protecció. Això és molt interessant en quant a que les illes són un lloc estratègic molt important per espais d'aus i de generació o de preservació d'aquesta biodiversitat. Hi ha aus que estaven pràcticament en perill d'extinció i a poc es va veient com aquesta preservació, aquesta protecció fa que reviscoleixin, reviscolin. És molt important que se posi en valor, que se'n faci difusió, perquè a la vegada aquestes dades serveixen per poder demanar espais com, per exemple, puguen ser les feixes, que ara mateix no gosen de la protecció que podrien tenir, un espai que té una biodiversitat impressionant, que està a penes a un quilòmetre de la ciutat d'Esplé Centre, i que si se posa en valor la quantitat de biodiversitat que pot generar, que la filla de cap és la preservació de la vida animal perquè els nostres nets puguen disfrutar també d'aquestes meravelles. Anava a dir que és molt important que es posi en valor, que es faci difusió, perquè sí es pugui demanar d'una manera oficial que es creïn nous espais i noves proteccions, no?
I Valtros, després de tot aquest temps que li he dedicat a estar allà al Parc Natural, a passejar-lo, a fer fotografies, el veieu ara d'una altra forma? Valoreu d'una altra forma la seva biodiversitat? O...
Jo el valor més ara que abans. Li dono molta més importància, més com hem estat a altres bandes, pues, la península, hem estat a Mallorca i tal, pues, te dones compte del que tenim. Perquè, clar, el Parc Natural de les Salines, jo sempre dic que tenim tota aquesta diversitat a passar de que, jo sempre ho dic, que hi ha una discoteca, que hi ha mils de cotxes que van a la platja o a la tarda a la posta de sol, a Cap del Falcó, i una empresa, o sigui, que té molt de mèrit.
L'aeroport.
O sigui, que a passar de tot això tinguem el que tenim, és realment impressionant. I sí, jo sí que valoro, jo crec que els dos valoram més el que tenim cada dia, perquè veiem coses també tan xules i a vegades tan dolentes, com deixar els cans que vagin pas per sueltos i que els amos juguin amb ells i és mal que fa tot això, o sigui, gent que es fica on no s'ha de ficar, en fi, té moltes coses bones, però té també algunes dolentes i molt criticables.
I Valtros, en aquests anys que heu dedicat, en Rafa crec que ha dit 7 anys, fent fotos allà i passejant per allà, trobeu una evolució en el parc cap a millor o a pitjor per aquestes amenaces, pot ser també, que té al seu voltant?
Aquesta frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, jo amb aquest... Com tinc referència de... Bueno, ja t'he comentat que la majoria de la meva infantesa la vaig passar passejant per aquestos... Bueno, Cap Falcó, Salines, Sal Rosa. Allò no tenia absolutament res que veure en el que és ara el Parc Natural, no? S'ha fet moltíssima feina, s'ha vist com aus... Bueno, algo tan corrent com un ànec blanc, un tarro
blanco,
t'adorna. És un au molt, molt comú ara, i però que he comentat moltes vegades amb en Jaume Estarelles, tècnic biòleg del Consell, que a principis dels 80 era inexistent, vull dir... Que pareix que no, però que sí s'ha fet, o sí s'està fent, i a veure, ara pareix que ho poso tot molt polit, però hem estat moltes vegades, i ara de fet m'uninam aquest cap de setmana, a l'Albufera de Mallorca i m'ho dono compte de que mos duen com a 50 anys d'avantatge en aquest sentit.
Moltes diferències.
Substancials diferències.
En el sentit de la protecció? O de...
En el sentit de personal, de mitjans, de l'espai, de la zona, de l'organització.
I veus les limitacions que hi ha aquí?
Sobretot per una qüestió de personal, no? Aquí els tècnics, o els, no sé com se diuen ara mateix, els que treballen per parc, sempre diuen que estan molt limitats per la falta de personal, perquè és molt, molt complicat cobrir tant d'espai amb tan poca gent a nivell de vigilància. Quan te'n vas a un parc, se m'acudeix, Costa Rica, te'n dones compte que no se t'ocorrà tirar un papelito perquè tens esguarda darrere. Vull dir, aquí és molt complicat. Aquí realment amb el personal que tenen és hiper complicat cobrir totes aquestes... cobrir distàncies o senzillament estar atent a que no se fallin barrabassades per allí, no?
La ressenya del llibre diu que la màxima pretensió d'un passeig per Ses Salines és que es valori i, sobretot, es preservi i s'estimi un espai natural tan significatiu i tan nostre com Ses Salines d'Eivissa. Pensau breument que la societat valora i estima aquest espai?
Jo no lo suficient. Jo crec que no lo suficient.
Rafa?
No. No. A veure, la consciència ecològica jo penso que sí... sí que ha anat endavant en els últims anys, sense cap dubte. Però, clar, no, quan més te l'estimes, més cura en tens, no? Llavors, qualsevol cosa et posa dels nervis, no? Veure comportaments. Quan algú salta ses valles, a pesar que te posen una valla perquè els animals necessiten uns espais determinats, ara, en temps de nidificació, encara es fa més delicat. Clar, quan més t'ho estimes, més cura en tens. Llavors, òbviament, mai t'apareix a prou consciència i a prou cuidat.
Idò, Rafa Domínguez, Sebas Candela, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, per apropar-nos la vostra visió de Ses Salines i per ajudar-nos a posar en valor la fauna i especialment les aus que podem observar al Parc Natural. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Un plaer enorme.
IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca...
12 i 57 minuts, que no volen que ens acomiadem del programa, Nieves. Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, Nieves García Gálvez, preparada ja per repassar el mes destacat de l'agenda cultural del dia, eh?
Sí.
Idò, avui obrim agenda cultural a Vila per anar a veure la pel·lícula britànica Pillion en una nova sessió del cicle Anem al Cine.
La cinta de 2025 i dirigida per Harry Lytton va rebre el premi al millor guió al Festival de Cannes i el premi al millor actor en la Setmana de Cinema de Valladolid. Es projecta en versió original subtitulada en castellà a les 8:30 de la tarda als multicines. L'entrada té un preu de 5,50 €.
I de Vila amb una anem a Santa Eulària per assistir a la darrera xerrada del cicle de conferències La Universitat Oberta de Majors arreu d'Eivissa.
Joan Mari Cardona i la geografia d'Eivissa és el títol de la conferència que anirà a càrrec del geògraf Josep Antoni Prats. La cita és a les 5 de la tarda a l'edifici de Cultura situat al número 81 del carrer Sant Jaume.
I acabem a Sant Josep per veure l'exposició Històries de materials oblidats de l'artista Pep Monerris Bagaix, que està oberta fins diumenge.
Sí, la mostra reuneix una selecció d'obres creades per l'artista a partir del reciclatge de materials i peces de diferent procedència com televisions, bicicletes, màquines d'escriure, discos de vinils o rellotges. Mitjançant la unió i la reutilització d'elements descartats transforma objectes quotidians en peces carregades de significat i de memòria. La mostra s'exhibeix al Centre de Cultura Can Jeroni i avui es pot veure de 6 a 9 de la tarda.
I no tenim temps aquesta tarda per veure la Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar el cantant Antonio Carmona, que va néixer tal dia com avui, de l'any 1965, que avui fa 61 anys, i ell, ja ho sabeu, és membre del grup de flamenc fusió Ketama, juntament amb el seu germà Juan José Carmona, el Camborio, i el seu cosí José Miguel Carmona, Josemi. El grup es va formar a mitjans dels anys 80, tot i que l'any 2004 es va dissoldre. El 2018 els seus membres van tornar a ajuntar-se i avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest No estamos locos, una cançó de l'any 1990, déu-n'hi-do. Idò, ho deixem aquí, demà tornem puntuals, a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà. Soy bohemio y soñador, pregonando...